Bon dia. L'actualitat avui passa per Inca, on més de 120 usuaris d'una residència de gent gran han estat desallotjats del centre a causa d'un incendi que no ha causat ferits. El foc està extingit, però hi ha hagut molt de fum i els interns no poden tornar-hi de moment. Per això s'ha cercat una ubicació en altres residències de l'IMAS a les persones que no han pogut quedar amb algun familiar. La investigació de l'incendi està en marxa, però tot apunta que s'ha originat per un curtcircuit al quadre elèctric. Tot d'una, anirem fins a Inca per actualitzar aquesta informació. Protagonista d'aquesta jornada, podríem dir, semifestiva, les Balears, que celebren Sant Joan amb els termòmetres en màxims i amb la ressaca de les Rebel·les de nit. Ciutadella avui viu el seu dia gran. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Ciutadella viu una gran jornada. La Colcada, de fet, està acabant a l'Escaragol de Santa Clara. El plat fort serà el capvespre amb la celebració dels Jocs d'Esplà. Aleshores, la Colcada estarà formada per 123 cavalls. És la tanda més nombrosa. Fins al moment s'han produït una quarantena d'assistències mèdiques, cap d'elles de gravetat, una desena de les quals per cops de calor. Pel que fa a incidències, la policia va haver d'intervenir ahir en una brega amb 200 joves i la detecció de 4 taxis pirata.
Gràcies, Axel. De seguida tornem a Ciutadella. Avui és dimecres, 24 de juny. Iker Hernández és al control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars que avui passen pel ple del Senat. Ha acollit avui el darrer tràmit parlamentari per la creació de la plaça del nou senador de Formentera, Carmen Cires. Bon dia.
Bon dia. Un debat en el que els partits d'esquerres i nacionalistes han retret el retard històric de la mesura, mentre que des del Partit Popular han criticat l'abandonament de Formentera per part del govern de l'Estat en assumptes com l'arribada de migrants. Hi ha hagut, però, una votació per adaptar la llei de règim electoral general i separar les circumscripcions d'Eivissa i Formentera perquè en els propers comicis generals disposin d'un senador per a cada illa a la Cambra Alta.
Al Congrés, mentrestant, Pedro Sánchez ha defensat la seva actuació davant la corrupció. Aina Morales, bon dia.
Bon dia. El president del govern espanyol ha assegurat que governar no és resistir, però tampoc afegeix desistir. Així ha respost a les crítiques dels socis i també les peticions de dimissió o d'eleccions anticipades per part de l'oposició.
Tot això quan un informe policial apunta que l'expresident Zapatero va cobrar 200.000 euros per fer d'intermediari entre una empresa i el govern de Bolívia. A Mallorca, el Pla es troba en alerta per sequera. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. El nivell dels aqüífers ha davallat 10 metres en un mes. Montuïri du caminades tot l'any i es fotrà un nou pou. Així tot, la Mancomunitat del Pla demana al govern accelerar els projectes hídrics.
I en els esports, Omar Mascarell deixa de ser jugador del Real Mallorca. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. El migcampista canari de 33 anys ha fitxat pel Khaled Club de l'Aràbia Saudita i posa fi a la seva etapa com a mallorquinista. Mascarell finalitzava contracte el 30 de juny, no ha renovat amb el Mallorca i firma per una temporada en l'equip saudita. Omar és el quart jugador en sortir aquest estiu i el següent a la llista pot ser Samu Costa. El migcampista, que està concentrat ara en Portugal al Mundial, podria posar rumb a Alemanya, ja que el Leipzig de Martin de Michelis el vol fitxar. La primera federació, l'UD Eivissa, competirà el grup 2 amb equips històrics com són el Saragossa, l'Osca o el Nàstic, i els quatre equips balears de la segona federació compartiran el grup tercer amb els 7 equips de la Comunitat Valenciana i els altres 7 de la regió de Múrcia. I en tennis, el Mallorca Championship, Tsitsipas, ha caigut eliminat al seu debut.
I com dèiem, avui es manté la intensa calor d'aquests dies, tot i que els avisos, això sí, s'han rebaixat. La previsió per les pròximes hores, amb Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, ens trobam en una jornada marcada pel sol i també per la calor. Avui tenim una jornada molt assolellada a totes les illes. El vent bufa molt fluix i tenim unes condicions marítimes també molt tranquil·les. El que destaca més és el termòmetre. Tenim actius ara mateix un avís groc per alta temperatura entre el centre i sud-oest de Mallorca i també a Eivissa i Formentera. Els valors més elevats d'avui podran girar entre els 34 i 37 graus en el cas de Mallorca, entre els les 33 i 36 a les Pitiuses, mentre que a Menorca en situarem amb unes xifres una mica inferiors entre els 32 i 34. Així tot, farà molta calor a tot el territori. I què passarà en vista demà? Tindrem unes condicions molt semblants. Molt de sol a totes les illes, el vent encara bufarà fluix, per tant, tindrem la mà com una bassa d'oli i el que tornarà a destacar serà el termòmetre. Tornarem a tenir un valor molt elevat de temperatura. Les xifres seran pràcticament idèntiques, tot i que en el cas de les Pitiuses sí que podrem arribar a restar qualque grau, molt poca cosa. Tornarà a ser una jornada molt calorosa, amb molt de sol i molta calma quant al vent i també al l'onatge.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho dèiem en portada. Els bombers ja han acabat les tasques de ventilació a la residència de gent gran Nova Edat d'Inca, on avui matí s'ha declarat un incendi. Per acabar d'eliminar el fum, es mantenen obertes portes i finestres. El foc, que ha estat extingit poc després de declarar-se, no ha deixat cap ferit. Els usuaris es troben des de primera hora en un punt d'atenció habilitat a l'escola Ponent, de vora de la residència. Anem fins allà. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. La policia local ens ha confirmat fa només uns minuts que els bombers ja han acabat la seva feina. Han de dir que tot apunta que l'incendi ha començat de vers les 10 del matí en un quadre elèctric del soterrani per causes que encara es desconeixen. Joan Fornàs, cap insular d'emergències, afirma que el més important des de l'inici ha estat treure el fum de les instal·lacions.
Per ara s'està ventilant tot l'edifici i anem fent tasques de ventilació. De dins no hi ha ningú. Hem d'agrair a l'escola de Ponent, a tot el professorat, que han fet una feina descomunal. Jo, quan he arribat, encara traient gent.
L'Ajuntament d'Inca afirma que encara no es poden quantificar els danys que ha patit l'edifici, però que el més important eren les persones. Mari Carmen, no se'ls tinent de balda.
Lo important era que tots els residents estiguessin bé, que s'ha treballat d'una forma molt organitzada, en la qual pues, les forces i cossos de seguretat han sabut dur molt bé aquest protocol.
En l'extinció de l'incendi han participat efectius dels parcs d'Inca, Alcúdia i Manacoll, també tècnics i comandaments.
La situació ja està controlada perquè fa poc hem sabut que tots els usuaris ja han estat reubicats en altres centres fins que puguin tornar a la residència Nova Edat. On aniran ara, Laura?
Idò, 44 persones aniran a centres de l'IMAS i la resta a casa seva amb els seus familiars o a centres privats. Escolta'm un d'aquests familiars i Guillermo Sánchez, president de l'IMAS.
Preocupados al principio, lógicamente. No la llevan a la residencia de...
Hay que entender que es una situación extraordinaria y, por tanto, esa reubicación y alojamiento de las personas mayores será de manera extraordinaria, pero obviamente pues, si hay una necesidad de determinadas personas mayores, que además son vulnerables y que requieren una ubicación, pues obviamente todo el personal, a quien ya de antemano quiero agradecer en nombre del IMAS, pues está disponible pues, para dar cobertura a esta situación.
Ara mateix aquí a l'exterior del CEI Ponent podem veure com diverses ambulàncies recullen diferents persones que estan sent traslladades a diversos centres. Com de la residència Nova Edat té 120 usuaris entre places privades i públiques. Totes aquestes persones han estat desallotjades i traslladades a les aules d'aquesta escola de Ponent, juntament amb una trentena de treballadors del centre, poc després de declarar-se aquest incendi que ha estat extingit.
Gràcies, Laura. Aquesta és una de les notícies destacades d'aquest dia de Sant Joan, dia festiu i de ressaca a molts municipis de les Balears després d'una llarga revetlla. Ciutadella viu avui el segon dia de festes després d'una jornada amb més d'una trentena d'incidents que van requerir assistència sanitària. A més, hi va haver una brega multitudinària que va acabar a Excel sense ferits.
Un Sant Joan marcat per l'afluència de gent i per les diverses incidències que han requerit l'actuació dels serveis d'emergència. Tres persones van ser evacuades a diferents centres hospitalaris de Menorca. Dos homes amb traumatisme cranioencefàlic ja han estat donats d'alta. Una altra, una dona espanyola de 62 anys, continua ingressada per trencament de braó. La resta d'actuacions van ser per comes etílics i ferides, a més de 5 o 6 lipotímies per cops de calor. El balanç de la policia local és positiu, tot i que es van haver de fer intervencions com la que es va produir produir davant ses avellanes quan es van enfrontar devers 200 joves i van posar en perill altres persones amb el llançament de bòtils de vidre. Francesc Pellicer és subinspector de la policia local de Ciutadella.
Començar a agredir-se entre ells, perquè hi havia dos grups com a enfrontats i també hi havia llançament de botelles de vidre, algunes botelles que havien passat o que es havien venut dins la zona perimetrada.
La policia ha pres nota dels fets i avança que es prendran mesures per evitar que es repeteixin situacions com aquesta. I és que els darrers anys a les Avellanes s'han detectat un increment de les actituds incíviques. Diego Pastrana, inspector en cap.
Tant això no tornarà a passar i ja s'està fent feina per cara a l'any que ve millorar aquest punt de les Avellanes. Vale? Vull dir, això serà un moment d'inflexió. Com ho va ser fa bastants d'anys amb el tema que hi va les presumptes agressions sexuals i es va intervenir i s'ha fet la pedagogia adequada i amb això també s'intervindrà quan toca.
Una altra actuació policial ha estat avui de matí amb la detecció de taxis pirata.
I durant el matí també han tingut una intervenció que han localitzat uns conductors particulars que feien servei de taxi pirata i també s'han aixecat altres pervivents. Ja dins durant aquestes festes ja duim unes quantes actuacions amb persones que es dediquen a fer aquest tipus de servei deslleial i, per tant, s'han aixecat actes.
Concretament, s'han aixecat 4 actes per aquests fets.
La festa no afluixa a Ciutadella. A primera hora del matí hi ha hagut el primer toc de Sant Joan, l'entrenament dels jocs d'esplai, a continuació els caragols. Una vegada acabats, hi haurà missa de caixers i beguda al seminari. Connectam en directe en aquest moment amb un dels punts d'interès, és la catedral. Cristina Bausà, bon dia. En quin punt es troba la festa?
Bon dia, idò. Com dèieu, som just davant la catedral de Ciutadella, on en aquests moments està acabant el caragol de Santa Clara per veure-ho. Hi ha centenars de persones concentrades aquí davant, que no sé si ho podeu sentir fent mamballetes i esclatant en eufòria cada vegada que els cavalls boten al seu davant, que precisament està just davant de Can Oliva, que és la seu de Cal Caixer Senyor aquest bienni. Per tant, ara, quan acabi, està pràcticament tot a punt perquè comenci la missa a la catedral. Després d'acabar el caragol, els caixers i cavallers duran els cavalls a deixar els cavalls per tornar aquí a la catedral i assistir, com dèiem, en aquesta missa que dirà el bisbe de Menorca, Gerard Villalonga, i que si tot va segons el previst començarà a les 2:30, a les 3 com a tard. Però abans d'això hi ha hagut activitat durant tot el matí, com dèiem. A primera hora hi ha hagut el primer toc de Sant Joan i tot seguit a les 10 l'entrenament dels jocs d'esplà. Han encertat 5 ensortilles i així és com ho han...
Bueno, trec un cavall jove d'enguany, criat, ensenyat a casa nostra, i molta alegria i satisfacció.
Bueno, molt polit, i si te l'endús com he tingut de sort, més que mai. És una passada.
Està puïdet, eh? Puïdet, eh? Hombre, quan te l'endús sempre rius.
I aquest assaig, aquest entrenament, hi han assistit milers de persones, sobretot ciutadellencs i menorquins.
Pues molta gent i molta calor. De cada any hi ha més gent i de cada vegada és més agobiant, sincerament.
Perquè és un moment que ho pots veure tot bé, amb molt més calma, la gent és més de Ciutadella, no hi ha tant de burillo.
És molt de família, d'entrar a les cases, és molt polit, molt familiar.
També el caragol de Santa Clara, que com dèiem està acabant en aquests moments, ha estat un acte multitudinari amb 87 cavalls i així s'ha viscut.
És el més familiar de tots i és el que la gent d'aquí disfruta més.
Fantàstic, com cada any. Molta calor enguany, eh? Enguany fa més calor que l'any passat. Però molt bé, molt bé, molt bé, com cada any.
Molt polit, inolvidable serà això. Perquè hi ha molt de mis espais humà que surten i ho vivim molt de prop, sempre.
Com dèiem ara, els caixers i cavallets són a deixar els cavalls per assistir d'aquí una estona a la missa a la catedral i després la capellana, el caixer capellà, els convidarà a tots al pati del seminari a fer la beguda. Tot seguit, a les 5, comença un nou replec per tal que arribin a la plaça d'Esborn perquè el caixer senyor Ignasi Saura faci la convidada i donar els seus així als jocs d'esplà. Hi haurà 123 cavalls i el podreu seguir en directe per IB3 Televisió.
Gràcies, Cristina Bausà, en directe des de Ciutadella. Aquest era l'ambient, doncs, a la ciutat menorquina en aquesta hora, quan són les 2:15. Nosaltres fem una petita aturada i tornem amb més assumptes de l'actualitat.
L'Obra Cultural Balear vos convida a celebrar el primer centenari del Cant de la Balanguera amb un concert únic.
Diumenge 28 de juny, a les 8 del vespre, a la Seu.
Entrada lliure.
Obra Cultural Balear.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
La Policia Nacional ha detingut una dona per suposadament ocupar un habitatge a Palma, aprofitant que la persona que hi vivia estava hospitalitzada. L'afectat va telefonar diumenge al 091 perquè, després de sortir de l'ingrés, no podia entrar a casa perquè havien canviat el pany.
Els agents van tocar la porta i va obrir una dona que va assegurar que havia comprat la casa per 1.000 euros a una tercera persona, la qual no va saber identificar. Quan van entrar, els efectius comprovaren que l'habitatge estava molt desordenat, amb enderrocs, i que faltaven el televisor i altres objectes. La dona va ser finalment detinguda per un presumpte delicte de violació de domicili i robatori amb força.
Idò, excepte Sant Joan, demà tots els ajuntaments d'Eivissa duran a ple la construcció d'habitatges plurifamiliars en àrees de transició urbana, una mesura aprovada pel Parlament amb l'objectiu de proporcionar habitatge a un preu limitat per als residents de l'illa. I bon Aranyó.
Demà l'Ajuntament de Sant Josep aprovarà l'obtenció de sòl per projectes residencials estratègics per a la construcció d'uns 600 habitatges a preu limitat en àrees de transició de les zones de Sant Jordi, Sant Josep i Cala de Bou. Escoltem l'alcalde del municipi, Vicent Roig.
Tenim gent que ja s'ha mostrat i que ja ens ha demanat d'alguna manera la possibilitat de poder fer o de poder-se acollir en aquests projectes estratègics tant a la zona de Sant Jordi com aquí a Sant Josep, com a la zona de Cala de Bou. I avui per avui podríem dir que tindríem damunt la taula alrededor d'uns 600 habitatges. Estan parlant de vivendes d'entre 40 i 90 metres quadrats i alrededor d'una forqueta entre 250 i 375.000 euros per vivenda.
Projectes que el consistori ja té sobre la taula per construir en aquestes àrees que han de complir uns requisits.
És que tenen que estar colindants amb àrees plurifamiliars o amb àrees urbanes, que tenen que tenir una amplitud fondària d'un mínim de 100 metres. Tenen que poder tenir un mínim de 60 vivendes.
També l'Ajuntament d'Eivissa aprovarà demà l'obtenció d'àrees de transició per construir habitatge a preu limitat, una d'elles a Sa Joveria i dues àrees més a Platja d'en Bossa. Quant a Sant Antoni i Santa Eulària també portaran aquesta qüestió al ple, però encara han d'estudiar les diferents propostes.
El Tribunal Superior de Justícia ha elevat a 9 anys de presó la pena a Sebastià Martorell, l'home que va matar a ganivetades un dels 4 assaltants que volien robar la seva finca. El màxim organisme judicial li ha retirat l'atenuant de confessió del crim.
El Tribunal Superior qualifica d'irracional la decisió del jurat popular de 23 de gener d'enguany quan va considerar creïble i veraç el testimoni de Martorell. Segons els magistrats, el condemnat va ser poc clar sobre aspectes bàsics com la identificació de l'arma del crim, intentant evitar la seva responsabilitat. El tribunal considera també que un aspecte com netejar l'arma de l'homicidi és una acció clara per entorpir l'esclariment dels fets. Per aquesta raó, es revoca l'atenuant de confessió i es puja la pena de 7 a 9 anys. Es manté la indemnització de prop de 160.000 euros que Martorell haurà de pagar a la família de Llebrers. Recordem que l'homicidi va ser dia 24 de setembre de 2020, quan Sebastià Martorell va matar ganivetades Jaume Llebrers, a qui va sorprendre assaltant la seva finca i robant les plantes de marihuana que hi tenia. En aquell moment li va clavar 12 ganivetades amb un ganivet de grans dimensions fins que va posar fi a la seva vida.
Està previst que l'onada de calor comenci a remetre avui, tot i que a les Balears persisteixen les temperatures més elevades i així es manté el nivell màxim de perill per incendi forestal.
Avui, 40 dels 53 municipis de Mallorca estan en alerta extrema per foc i també la meitat de l'illa d'Eivissa. Això vol dir que queden suspeses gairebé totes les autoritzacions per ús de foc. També està vetat l'ús de material pirotècnic, excepte a terrenys urbans, si estan a més de
500 metres d'una zona forestal.
La previsió per demà mostra que la millora és minsa, però les altes temperatures tenen els dies comptats, segons ha avançat a l'informatiu matí la delegada de la EMET a les Illes, María José Guerrero.
Justo al cambio de mes, pues baja las temperaturas y no se descarta que pudiera caer algún chubasco. De todas maneras, falta varios días, hoy es 24, y tenemos que ir vigilándolo, pero esto se para el día 1 o 2 de julio podría haber ese cambio. No podemos decir todavía si va a haber unas tormentas o va simplemente van a ser tormentas secas con lluvia acompañada de barro.
Aquesta situació obliga a extremar les precaucions, especialment entre els que fan feina a l'exterior, com és el sector de la construcció, on s'apliquen mesures de protecció específiques. Enguany, l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral ha repartit 150 clatelleres per protegir els treballadors.
L'objectiu és que els operaris que treballen a l'aire lliure tinguin mancos riscos per mort de la calor extrema. Samuel Senero és responsable d'obra.
Bueno, pues al final estamos con mucho calor cada día. Intentamos protegernos con protección solar, con sombra, nos hidratamos. Pues lo veo práctico, resultará que será fresco por lo menos, no entrará aire, nos cubrirá un poco de sombra.
Les clatelleres són una acció preventiva recomanable per al sector de la construcció per l'elevada sinistralitat, però s'ha de complementar amb altres mesures. Ho explica Lina Soler, tècnica de prevenció de riscos laborals.
Hem de posar més, hem de posar cremes solars, hem de beure molta d'aigua, hem d'intentar organitzar les feines perquè se faci feina en els llocs on hi ha sombra i anar jugant un poc en el sol és molt complicat.
Aturada obligatòria avui al Congrés dels Diputats amb un ple monogràfic sobre les investigacions judicials a l'entorn del president Pedro Sánchez. El cap de l'executiu espanyol ha encetat a les 9 del matí una sessió que encara dura amb la segona ronda d'intervencions. Des del principi de la seva primera intervenció, el president Sánchez ha reiterat la seva intenció d'esgotar la legislatura.
I no ha modificat el seu discurs, tot i una nova allau de peticions d'eleccions anticipades per part de diferents grups polítics. Ha estat durant un ple monogràfic, com dèiem, al Congrés dels Diputats sobre els casos de corrupció que afecten l'entorn del president. Sánchez ha negat finançament il·legal i acusa PP i Vox de mesclar dades reals amb falses notícies amb la intenció de crear una sensació de corrupció generalitzada y así interferir en la actividad política.
Primero, difusión de informaciones falsas a través de determinados pseudomedios. Después, presentan las denuncias organizaciones vinculadas a la ultraderecha que se basan exclusivamente en recortes de prensa de esos pseudomedios. Y finalmente, la apertura de procedimientos judiciales que con demasiada frecuencia se prolongan durante años. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es com no vamos a continuar.
Sánchez no ha pogut obviar la condemna a 24 anys de presó a l'exministre i exsecretari general del PSOE, José Luis Ábalos. Amb tot ha insistit que ell no en sabia res de la trama i que el varen expulsar del partit les persones investigades, tot d'una que en varen tenir coneixement.
Lo que vamos a hacer es apoyar ese proceso de todas las formas que resulte posible, sin excepciones, sin mirar hacia otro lado. Porque queremos que se haga justicia y que aquellos que han manchado el buen nombre del Partido Socialista y de mi gobierno lo paguen.
Sánchez també ha defensat la presumpció d'innocència del president l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Assegura que no hi va haver cap tracte de favor a l'aerolínia Plus Ultra i segueix sense veure motius per convocar eleccions anticipades.
Després del cap de l'executiu estatal han intervengut la resta de grups parlamentaris.
La primera petició d'avançament electoral l'ha feta el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, a l'inici de la seva intervenció.
Ha agredido la limpieza exigible de cualquier gobierno democrático. Ha agredido la independencia de las instituciones. Ha agredido la rendición de cuentas y la asunción de responsabilidades a la que está obligado. Y ante semejante deterioro, cada día que pase sin que convoque elecciones es también una agresión a la nación española.
El portavoz de Vox, Santiago Abascal, ha acusat Sánchez de lluitar del costat dels corruptes.
Creo que se puede decir que lo único que han combatido ustedes es a los jueces, a los fiscales, a los policías, a los guardias civiles, a los periodistas y a los políticos que han investigado y que han denunciado su corrupción.
La portavoz de Sumar, Verónica Barbero, ha carregat contra el PSOE, però també contra el Partit Popular i Vox.
Estamos hartas de Ábalos, de Leire Díaz, de Santos Cerdán, tan hartas como estamos del juez Peinado y sus intentos de desestabilizar este gobierno. Hartas.
I les peticions de demissió a Sánchez també li han arribat des dels socis d'investidura. Míriam Nogueras, portaveu de Junts.
No el vam investir, per això. Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Hi ha una majoria que no volem que l'extrema dreta ocupi el poder. Senyor Sánchez, apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
El portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, considera que la compareixença de Sánchez arriba tard i ha interpel·lat molt directament al president.
Es que al ex número 2 de su partido, al que le ayudó a ganar otra vez la Secretaría General del PSOE, le acaban de caer 24 años de cárcel por una trama corrupta. Así que la pregunta es, ¿usted lo sabía?
També ha hagut referències al ple del Congrés, a un fet que es produirà avui capvespre, la compareixença de Pedro Sánchez, que coincideix el mateix dia que la seva dona, Begoña Sánchez, s'ha de presentar davant del jutge Peinado, per entregar-li el passaport. Serà a les 6 de l'hora baixa.
I enmig de tot aquest debat, avui hem conegut un nou informe policial que apunta que l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, va cobrar 200.000 euros per fer d'intermediari entre una empresa peruana i el govern de Bolívia.
La nova investigació de l'UDEF, la Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional, dona per acreditat que Zapatero va dur a terme gestions per aconseguir una reunió de directius del grup empresarial Gloria amb el ministre de Justícia bolivià. Els agents impliquen Zapatero en una dinàmica d'intermediació i d'influències orientada a beneficiar els interessos d'aquest grup a canvi d'una contraprestació econòmica de 200.000 euros. L'informe ha estat lliurat al jutge Calama, que instrueix el cas Plus Ultra.
Per cert, aquest magistrat ha citat a declarar com ha investigat l'empresari Julio Martínez el proper dia 21 de juliol.
Martínez és amic personal de l'expresident i la UCO el considera lloctinent principal i figura visible de la presumpta trama que ara investiga. La Guàrdia Civil sospita que seria receptor i executor d'ordres directes de Zapatero i responsable d'un entramat societat destinat a canalitzar fons il·legals. Adéu.
El Ministeri d'Educació proposa baixar per decret el nombre de nadons a les escoletes de 0-3 anys. Concretament vol que no hi hagi més de 4 en les classes de menors d'un any i un màxim de 8 amb 2 i 3 anys.
Així es desprèn de l'esborrany d'un nou decret que ha traslladat avui als sindicats per regular les ràtios en el primer cicle d'infantil. L'objectiu és que aquestes noves ràtios s'apliquin progressivament a partir del curs 27-28, de manera que primer s'aplicarien les aules dels nadons i els següents a la resta d'infants, de manera que fos de plena aplicació l'any 2029.
I Elisa Moulià reapareix per declarar per la querella de Rejón després de l'ordre del jutge per detenir-la. L'actriu s'ha presentat avui voluntàriament al jutjat.
Acaba de retornar a l'estat després de setmanes a l'estranger per motius personals, tal com ha explicat a portes dels jutjats.
He venido de forma voluntaria, al final pues cancelé mi contrato ahí, me compré los vuelos para venir porque creo que ninguna persona se merece un trato tan desproporcionado habiendo acreditado todo. Previamente también acreditamos baja médica y demás, no ha sido algo que voluntariamente hayamos querido obstruir, sino que realmente sí que estaba notificado por en tiempo y forma.
Antonio Garamendi confirma que optarà un tercer mandat al front de la COE.
El president de la patronal va arribar al càrrec el 2014, tornarà a presentar-se a les eleccions que previsiblement se celebraran després de l'estiu.
I França confirma un positiu per Ebola al seu territori.
Es tracta d'un metge que ha retornat al país després d'una missió humanitària al Congo, on hi ha declarat un brot que ha infectat un milenar de persones, deixant més de 250 morts. És el primer cas que es detecta a Europa relacionat amb aquest brot. El pacient es troba aïllat a un centre hospitalari. Les autoritats franceses estan duent a terme el rastreig de contactes, segons ha explicat el ministre del RAM, ha afegit que el risc de transmissió per la població europea és baix.
I amb aquesta notícia arribarem a les 2:30, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. La nit de Sant Joan ha deixat 15 tones de fems i residus a Palma. Neus Pericàs, bon dia.
Bon dia. És el que ha recollit el dispositiu especial de neteja de ciutat. 32 treballadors de Maia han fet feina des de primera hora, però enguany sembla que la festa s'ha allargat més del previst.
D'altra banda, les platges de Palma continuen en protesta.
La Unió Socorristes Mallorca mostra el seu rebuig cap a l'Ajuntament de la ciutat després d'imposar el 100% dels serveis mínims els dies convocats, el 23 i 24 de juny, coincidint amb les celebracions de Sant Joan.
I el Pla de Mallorca es troba en alerta per sequera.
El nivell dels aqüífers ha davallat 10 metres en un mes. Montuïri du camionades tot l'any i explotarà un nou pou. Així, tot la Mancomunitat demana al govern accelerar els projectes hídrics.
Tot d'una en parlant d'aquestes i altres qüestions abans, però volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Nelly García, bon dia.
Bon dia. En aquest moment trobem tranquil·litat a les principals carreteres de l'illa. Únicament trobem un poquet més de trànsit a les arribades a Palma. Això és tot per ara. Bon dia.
Gràcies, Nelly. Joan Jiménez, del Control Tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, 15 tones de fems i residus ha recollit el dispositiu especial de neteja de Palma després de la nit de Sant Joan. 32 treballadors de Maia han fet feina des de primera hora del matí, però enguany sembla que la festa s'ha allargat més del previst.
A primera hora del matí encara eren moltes les persones que esperaven per veure sortir el sol abans de retirar-se a casa després d'una matinada de festa.
Hicimos nuestras birras, hicimos nuestra torrada. A las 12 vimos los juegos, nos tiramos en la playa de para atrás, empezando cerrando ciclos e iniciando ciclos nuevos y pues nada, esperando el amanecer.
Bueno, nosaltres no som d'aquí, som de Barcelona i hem vingut aquí, ens hem trobat un munt de gent a la platja i hem dit, pues bueno, donem una volta per aquí i hem estat pues, tota la nit aquí i bueno, fins les 6 del matí que hem pogut agafarem un bus per anar a Santa Ponsa.
Pues la noche estaba un poco tranquila, gracias a Dios todo el mundo se ha comportado y bueno, la tranquilidad de Mallorca vale por oro.
Una alegria que contrasta amb la brutícia que han hagut de retirar els operaris de Maia a contrarrellotge. De fet, les mateixes persones que han donat la benvinguda a l'estiu a la platja criticaven l'incivisme d'alguns.
Hoy la gente está más desordenado, cochinos, ve. No son capaces ni siquiera de recoger las cosas.
La noche estuvo muy bien, excepto porque pues así como el año pasado que hubo tanta torrada y tal, este año fue un poquito como un poquito cohibido eso, lo limitaron un poquito más, ¿no? Entonces no se ve tanto desorden porque el año pasado sí la verdad, esto fue fatal, aunque puede ver la playa como ha quedado.
A les 8 del matí, una trentena d'agents de la policia local de Palma han fet un cordó policial per dispersar la gent que s'hi congregava perquè els operaris poguessin retirar els residus.
Això a Palma, però a la resta de l'illa també s'ha tornat a celebrar la nit de Sant Joan amb milers de persones als carrers, places i platges.
Una de les festes més esperades que un any més ha servit per donar la benvinguda a l'estiu.
El ritual viene siendo darnos un baño cuando sea ya la medianoche y saltar la hoguera si hacen por aquí alguna.
A celebrar aquí en la playa con mi hijo,
mi pareja, y esperar a medianoche para meternos al mar y pedir que nos vaya bien el resto de lo que queda de año.
Ja des de l'hora baixa, molta gent es preparava a les platges per acollir aquesta nit màgica.
Parrillada, su birra, muy bien, en familia, que es lo más importante.
Primer San Juan que paso aquí y a disfrutar.
A Calvià, però, s'hi posaren una mica més tard, a les 6 de l'hora baixa. Aquí, els més previsors fins i tot gaudiren de les proves de so del concert que els animaria a entrar de la nit.
Llevamos a Santa Poncha de Ovo, para allá vamos.
Hemos traído tortilla de chorizo, pechugas rebozadas, fruta, frutos secos, y luego pues escuchar la música y bailar si hace falta.
Així, entre foguerons, beures, música i bona companyia, s'ha viscut a Mallorca la nit més màgica i, per alguns, també una de les més llargues de l'estiu.
Una nit de Sant Joan que s'ha viscut sobretot a les platges i no deixant de parlar d'aquest espai perquè les de Palma segueixen en protesta. La Unió de Socorristes de Mallorca mostra el seu rebuig cap a l'Ajuntament de la ciutat després d'imposar el 100% dels serveis mínims als dies convocats el 23 i 24 de juny, coincidint amb les celebracions de Sant Joan. Consideren que això vulnera els seus drets de protesta.
Amb l'objectiu de visibilitzar la seva feina, ahir vespre els socorristes van treballar una hora i mitja de més de manera voluntària. Serà demà quan el ple que farà l'Ajuntament hi anirà un representant per parlar-hi i reivindicar les seves necessitats. Ho explica Julián Delgado, representant d'USM.
Mañana nos presentaremos en el pleno. Nuestras reivindicaciones son extender la temporada, que se agrande el dispositivo con más torres, más socorristas, que haya baños públicos, que no haya discriminación hacia el colectivo de personas con movilidad reducida. Y nada, creemos que las vidas no tienen precio, pero bueno, lamentablemente el alcalde Jaime y el regidor Bausano no lo ven de este modo, así que nosotros seguiremos visibilizando la situación.
Usuaris de les platges mostren suport als socorristes. Tenen clar que es tracta d'un servei essencial i que el que demanen són necessitats reals a les platges, com ara la manca de banys o punts d'accés per gent amb mobilitat reduïda. Escoltam algunes banyistes.
Lo de los baños, aquí la gente, por ejemplo, yo y mucha gente, venimos a las 8 de la mañana. Están cerrados antes hasta las 11. Ahora empezaron a las 10.
Aquí, per exemple, com per en Toni, només tenim un servei de banys, de lavabos, i només tenen una entrada per accessibilitat de mobilitat reduïda.
Si ellos encuentran que son pocos, pues sería lo suyo, que vamos, que pagamos impuestos y seguramente que hay para rascar de ahí, ¿sabes?
De moment, socorristes avisen que si demà no se'ls escolta el ple, tornaran a convocar vaga durant aquesta temporada d'estiu.
I avui, dia de Sant Joan, coincidint que es festa a Palma i altres pobles de l'illa, la gent aprofita per fer el que en un dia laborable no pot, com, per exemple, dedicar tot un matí a fer els preparatius a les compres de l'estiu.
Ens hem pogut acostar fins al centre comercial Alcampo, a Marratxí, on els usuaris ens han comentat que han anat a fer-hi. És el cas d'aquest pare, que veu la seva filla créixer aviat i és ben necessari comprar-li nous banyadors.
Hem aprofitat per fer un pot de visita, anar a comprar i fer quatre coses per la meva filla. Bueno, ja la piscina ja la tenim muntada, tot està allà en ordre. Unes sabates, un banyador, que com que creix i no atura de créixer, pues...
També és el cas d'aquestes dues dones grans que acompanyen els seus familiars a fer la compra del mes.
La meva filla, la feina, i la neta, la mare del nen, són els pares i tenen el llibre avui.
Sí, venimos a comprar, claro. O del mes, claro, que venía a comprar. Que ya está, ¿no?
I a propòsit d'això, els comerços ho han notat. Són diverses les botigues que han observat increment de gent.
Sí, està a tope de gent avui. La veritat és que sí, m'havia donat compte. El que no havia pensat que avui era Sant Joan, claro. Quan he arribat sí que hi havia moltíssima de gent. Sí, s'ha notat moltíssim que és festiu a Palma. Han aprofitat molt bé els mesans per venir cap aquí, cap al campo.
Se nota un poquito. Se nota más que nada porque todo el mundo viene a este centro comercial.
Sí, a més gent de lo normal. Sí, avui és Sant Joan a Palma, per lo qual aquí no és festa i tothom ve aquí.
Així ja no només és el calendari el que marca l'inici de l'estiu, sinó també els hàbits de la gent i els preparatius que estan fent.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
2 i 39 minuts, el nou complex de Gesa que va presentar ahir el batle de Palma, Jaime Martínez, mantindrà els finestrals de vidre i tindrà espais verds amb poca edificació. Ho ha explicat avui el programa El Dia d'aquesta casa l'arquitecte Antonio Cruz, que es troba al capdavant del projecte que transformarà l'emblemàtic edifici de la façana marítima. Les obres podrien estar acabades l'any 2029.
L'arquitecte del prestigiós despatx Cruz i Ortiz Arquitectos ha assegurat que el seu projecte aposta per rehabilitar l'edifici de José Ferragut fent una anàlisi i reflexió prèvies per mantenir la seva essència. Remarca que la seva proposta és diferent de la resta per la poca edificació que planteja en els espais verds de l'entorn de l'edifici.
Ahí hay un espacio abierto que entendemos que Palma de Mallorca lo entiende ahora como un bien, su carácter de espacio vacío, y eso es lo que nuestro proyecto trata de conservar. Por contra al plan urbanístico existente que permitía la edificación de 2 edificios en esa zona que nosotros no hemos eliminado en nuestra propuesta.
Antonio Cruz ha apuntat que el projecte té inicialment 3 fases i que la primera correspon a la restauració de l'edifici, tot i que encara no poden precisar quan acabaran les obres. El despatx Cruz i Ortiz té una àmplia experiència en projectes com la Cartuja de Sevilla i el Rijk Museum dels Països Baixos.
D'altra banda, més per Palma, afirma que el PP continua convocant places a l'empresa municipal de transport sense exigir el català.
La formació assegura que els 4 nous processos selectius publicats aquesta setmana s'afegeixen als centenars de places convocades sense els requisits a les diferents empreses municipals. És el regidor Miquel Àngel Contreras.
En els darrers anys, l'Ajuntament de Palma ha rebaixat o eliminat el requisit de català en processos de selecció de 4 empreses públiques municipals. CMT, CESMAPS, empresa funerària i EMAIA. No és un fet aïllat, són centenars de places i és una estratègia de destrucció del Partit Popular i Vox de la llengua pròpia i un atac dels drets dels catalanoparlants que tenen dret a ser atesos i entesos en català.
Mentrestant, el PSI fa una crida per participar a la concentració ecologista prevista per el 5 de juliol a Sa Ràpita per protestar contra les mesures aprovades pel govern que, segons denuncia el partit, afecten el Parc Natural d'Estrenc, Saura de Campos i altres espais de Mallorca.
La formació ha recordat mobilitzacions anteriors que van frenar projectes urbanístics a zones protegides de les illes. Concretament, ha exemplificat amb la paralització de la construcció de xalets a Ses Covetes fa més de 3 dècades i les protestes del 2012 contra iniciatives impulsades per governs del PP. D'altra banda, reivindica recuperar la reversió de la modificació normativa que permetrà més superfície dels xivius de platja. És la diputada Mercedes Garrido.
Crec que podríem afirmar que estem davant del PP més destructor de tots els PPs que han conegut per damunt d'en Canyelles i molt per damunt d'en Mates o en Bouçà. I tot ho fan de la mateixa manera que ho duen fent des del principi, d'amagat.
I ho deien també en titulars. El Pla de Mallorca es troba en alerta per sequera. El nivell dels aqüífers ha davallat 10 metres en un mes. Montuïri du camionades tot l'any i explotarà un nou pou. Així i tot, la Mancomunitat demana al govern accelerar els projectes hídrics.
L'any passat, Montuïri va gastar 800.000 euros en camionades d'aigua. La Mancomunitat lamenta que les inversions hídriques del govern arribin amb campotatges. 7 anys està previst que tardi la conducció de l'aigua en altes des d'Ariany fins a Sineu, quan els pous s'assequin a les totes. Ha davallat 10 metres en un mes i els consums més elevats es donen durant la nit.
Lloret, de fet, fa 10 dies que ha davallat la pressió de l'aigua. El Val exposava que molts abonats omplen i buiden les piscines de Veïnou.
Mentrestant, Montuïri ha llogat uns terrenys per explotar un nou pou a partir del mes d'agost, demanant a la població mesura i al govern que doni prioritat a l'emergència hídrica del pla.
I Porrera rebrà prop d'un milió d'euros del Consell Insular dins les convocatòries 2026-2027 del Pla d'Obres i Serveis, del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima i també del Cicle de l'Aigua.
Aquests fons permetran impulsar inversions i projectes de millora al municipi, especialment en infraestructures, sostenibilitat energètica i actuacions relacionades amb la gestió i l'aprofitament eficient de l'aigua.
D'altra banda, Lloseta inicia l'asfaltat dels carrers Josep Coll i Metge Rosell després de renovar la xarxa d'aigua afectada per importants fuites.
La intervenció respon a la necessitat d'actuar sobre un dels punts de la xarxa municipal que presentava problemes importants de fuites d'aigua. Aquesta obra permetrà millorar l'eficiència de la xarxa d'aigua potable, reduir les pèrdues d'aigua i oferir uns carrers amb més bones condicions per als veïnats de la zona.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Darrer minut d'aquest espai de notícies que acabarem parlant de Porto Cristo, que celebrarà les festes del Carme amb un programa que s'allargarà gairebé un mes i que inclourà més de 20 dies d'activitats culturals, lúdiques, esportives i musicals.
Entre els actes més destacats d'enguany hi ha l'exposició d'alumnes de l'ACCA, que es podrà visitar del 4 a l'11 de juliol a l'oficina municipal. El pregó tindrà lloc el 7 de juliol a les 8 del vespre i anirà a càrrec de Justici de Carreró, que serà l'encarregat de donar el sus oficial a les festes. Altres activitats seran la fira nocturna, el tradicional ball de bot, el mullet per l'esclerosi múltiple, la cursa nocturna solidària a benefici d'Espanop, el cinema lliure a la platja, els concerts de l'Escola Municipal de Música, el correfoc infantil i el correfoc per adults, així com la gran revetlla que posarà punt i final a les celebracions.
Informatiu migdia. Esports.
Cisco Ribas, bon dia de nou.
Bon dia.
Ho dèiem a l'inici, protagonisme avui per Omar Mascarell, que deixa de ser jugador del Real Mallorca.
El migcampista canari de 33 anys ha fitxat pel Khalej Club de l'Aràbia Saudita i posa fi a la seva etapa com a mallorquinista. Mascarell, que finalitzava contracte el 30 de juny, no ha renovat amb el Mallorca i firma per una temporada a l'equip de la Lliga Professional Saudí. L'internacional en Guinea Equatorial va arribar el juny de 2023 i tres anys després s'acomiada del Mallorca amb un total de 100 partits disputats, 3 gols i 2 assistències. D'aquesta manera, Omar Mascarell es converteix en el quart jugador en sortir aquest estiu. Primer va ser Kai Larin, després Pablo Maffeo i Vedat Muriqi, i el següent a la llista pot ser Samu Costa. El portuguès està centrat ara mateix en la selecció de Portugal i el Mundial, però el Leipzig de Martin de Michelis vol fitxar-lo. Això sí, el club alemany haurà de passar per caixa perquè el Mallorca demana 25 milions d'euros pel migcampista.
El Mundial Espanya enllesteix detalls per al darrer partit de la fase de grups contra l'Uruguai.
El combinat nacional va tornar a entrenar ahir a Chattanooga en vista al tercer enfrontament d'aquesta Copa del Món, que es disputarà a les 2 de la matinada de dissabte. A la mateixa hora, per cert, també jugarà l'altre partit del grup, Cap Verd, contra l'Aràbia Saudita. La selecció espanyola depèn de si mateixa per acabar com a primera del grup H, ja que li bastaria un empat contra l'Uruguai i que Cap Verd no guanyés per 4 o més gols. En cas de ser líder de grup, Espanya s'enfrontaria a Algèria o Àustria als 700 de final. D'altra banda, si Espanya perdés contra l'Uruguai i fos segona de grup, s'enfrontaria a l'Argentina de Leo Messi. El jugador espanyol Mikel Oyarzabal ha parlat just d'això.
Bueno, es inevitable tener eso en mente, verlo, pero todavía queda mucho. Puede pasar mil cosas. Es verdad que ahora, estando como está, pues si nos dieran a elegir, creo que todos los que estuviéramos aquí lo elegiríamos, pero queda mucho. Ya no solo depende de nosotros, depende de lo que hagan el resto de equipos. Entonces, bueno, hasta que no esté todo definido, esperar y ya está.
El davanter, que va fer 2 gols i una assistència al darrer partit del Mundial, s'ha definit com a jugador.
Me gusta interpretar lo que está pasando en el campo, me gusta entender cómo puede ser la mejor manera de hacerle daño al rival, cuál puede ser la mejor manera de que el equipo sufra menos, que intentando sacar lo mejor a nivel individual pueda ayudar al máximo a nivel colectivo. Y creo que me he dado cuenta que con poco, intentando no molestar en algunas situaciones, puedes ayudar mucho. Entonces, bueno, siempre buscando lo mejor a nivel colectivo.
L'actual màxim golejador d'Espanya en aquest torneig ha parlat dels seus companys.
Tengo la suerte de tener compañeros que si un día a mí no me toca hacerlo, va a haber otros que lo van a hacer. Entonces, por esa parte estoy tranquilo, estoy confiado en mí, confiado en el resto y la verdad que sin preocuparme mucho. No me importa tanto lo individual, como he dicho mil veces, me preocupa lo colectivo y es lo que tengo en la cabeza de aquí a que acabe.
Pel que fa als altres grups, aquesta matinada Panamà ha caigut eliminada després de perdre per 0-1 contra Croàcia en gol del davanter ex-mallorquinista Ante Budimir, i Colòmbia, ja classificada a 700 de final, també es va imposar per la mínima per 1-0 contra la República Democràtica del Congo. El mallorquinista Johan Mojica va disputar tot el partit. I ahir vespre, Portugal va golejar per 5-0 a l'Uzbekistan. Un partit en què Cristiano Ronaldo va fer 2 gols i s'ha convertit en el primer jugador de la història a anotar en 6 mundials. L'escoltam.
Ja són 23 anys de professió i sempre quan les coses van bé, Cristiano bé. Quan va mal, és un retirado, ja està viejo, sempre serà així. Però el més important era avui, ganar para pasar en el grupo y estar preparado para lo que viene. Sabemos que vamos a tener un partido duro contra Colombia, pero el objetivo principal era pasar del grupo y lo logramos. Jugué bien, marqué, ayudé al equipo, el equipo ha estado muy bien y seguimos.
I el mallorquinista Samu Costa continua sense debutar i no va sortir de la banqueta. Aquesta victòria a Portugal també deixa una altra fita en referència al seu entrenador. Roberto Martínez ha superat a Vicente del Bosque com tècnic espanyol amb més victòries, 8 en els Mundials. I empat a 0 també entre Anglaterra i Ghana. El jugador del Mallorca, Tomàs Partí, va disputar tot el partit. Escoltam el davanter de l'Atlètic Club, Iñaki Williams, internacional en Ghana.
Sí, feliz de poder ayudar al equipo desde la posición que me toque y contento por el resultado. Creo que hoy lo más importante era el resultado. Creo que podemos decir que estamos en 16avos y bueno, queremos más, queremos pelear por la primera plaza y ojalá podamos conseguirlo.
I avui començarà la tercera i darrera jornada de la fase de grups d'aquest Mundial. El grup B, a les 9 del vespre, Bòsnia i Herzegovina contra Qatar i Suïssa contra Canadà. A les 12 de la matinada, el grup C, Marroc contra Haití, que està matemàticament ja eliminada, i Escòcia contra Brasil. I a les 3 de la matinada, el grup A, República Txeca contra Mèxic i Sud-àfrica contra Corea del Sud.
La primera federació avui hem conegut els rivals de l'UD Eivissa per la propera temporada.
El conjunt pitius competirà al grup 2 de la categoria de bronze del futbol espanyol. Víctor Sancho.
Bon dia, un grup plegat d'equips històrics, com el Reial Saragossa o l'Òscar, recentment descendits de segona divisió. Nàstic de Tarragona, Reial Múrcia, Cartagena o Hèrcules, entre d'altres, també han estat en algun moment al futbol professional i seran rivals de l'Eivissa. Molta competència per als Blausel, a priori, abans del tret de sortida de la competició. El grup 2 el formen 20 equips de les comunitats d'Aragó, Catalunya, Madrid, València, Regió de Múrcia i Andalusia. L'Eivissa és l'únic balear. Per noms, és un grup més complicat que l'1. Després, la competició dictarà el nivell reial dels equips. També els Blausel hauran d'enfrontar-se a filials potents com el Reial Madrid Castella, l'Atlètic Madrileño i el Villarreal B. Tots tres han jugat play-off d'ascens a segona divisió aquesta darrera temporada. Ara falta conèixer el calendari i les dates d'inici de competició. L'Eivissa, recordem, no iniciarà els entrenaments fins a la tercera setmana de juliol. El club, de moment, ha anunciat els fitxatges de Michel Sanz com a director esportiu i Raúl Llona com a tècnic per intentar lluitar per l'ascens a segona divisió. I només s'ha fet oficial la incorporació d'un jugador, el lateral dret provinent del Ceuta, Gonzalo Almenara.
I els que també han conegut els seus rivals per la pròxima temporada són els 4 equips balears de la segona federació.
Atleti, Balears, Poblense, Mallorca B i Penya Esportiva compartiran el grup tercer amb els 7 equips de la Comunitat Valenciana i els altres 7 de la regió de Múrcia. D'aquesta manera, els 4 equips balears eviten els equips catalans, però s'enfrontaran a altres equips destacats com són l'Alcoyà, la Deportiva Minera o l'UCAM Múrcia. Per cert, el Mallorca B ja té confirmat un partit amistós per a la pretemporada. S'enfrontarà al Sant Andreu, recent ascendit a la primera ref. L'equip català, per cert, farà una estada de 3 dies a Son Bibiloni. Pel que fa al mercat de fitxatges, el Poblense s'acomiada de 2 dels seus davanters. Joan Proens, que ha fitxat pel nàstic de Xisco Campos a la primera federació, i Toni Penyafort, que fitxarà precisament per l'Alcoyà, del mateix grup que els conjunts balears, i on també hi ha canvis en la distribució dels grups, és a la divisió d'honor juvenil. El Reial Mallorca, el San Francisco i la Penya Raval queden enquadrats amb els equips de la Comunitat Valenciana i també de la regió de Múrcia.
En tenis, al Mallorca Championships, Stefanos Tsitsipas ha caigut eliminat al seu debut.
Un fet, sense dubte, inesperat. El grec es va veure superat per Ignacio Buser als 700 de final. El tenista peruà va aconseguir forçar i guanyar el tiebreak a Tsitsipas per 7-6 i després va rematar el partit a la segona mànega per un clar 6-3. Avui migdia, Queen s'ha imposat a Murphy Cassone per 2-7-1 i ara totes les mirades se centren ja en el debut d'Alejandro Davidovich. L'espanyol s'enfrontarà als vuitens de final a l'australià Adam Walton, que arriba després d'eliminar Nick Kyrgios. A més, ja hi ha dos enfrontaments definits als quarts de final. El portuguès Nuno Borges contra Luciano Darderi i el serbi Kecmanovic contra l'hongarès Maros Sant.
I acabam amb uns apunts de bàsquet.
El Fiwi Mallorca de la primera FEP ha anunciat que Rubén Escala, segon entrenador, continuarà el conjunt mallorquí. El Clas Bàsquet Sant Antoni de la segona FEP ha renovat l'estatunidenc Greg Gant i el València Bàsquet està a una sola victòria de guanyar la Lliga ACB. Després de vèncer dilluns el Barça al Palau Blaugrana per 80-88, els de Pedro Martínez dominen la final el millor de 5 per dos partits guanyats a un. Avui, a les 8 del vespre, es disputarà el quart partit, una vegada més a la pista del Barça. Si els valencians tornen a guanyar, es proclamaran campions, mentre que els de Xavi Pasqual cercaran forçar el 5 enfrontament.
Gràcies, Xisco. Fins aquí als esports. Fem una petita pausa i tornem amb cultura.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Sant Joan és avui, això està ben clar, li hem dedicat bona part del nostre informatiu, però les festes al voltant d'aquesta data no acaben. Per exemple, la Fundació Miró Mallorca esperarà fins dissabte per acollir els tradicionals actes de celebració de l'onomàstica de Joan Miró, una jornada de portes obertes i activitats variades enguany dedicades a l'univers del circ. Sandra Martínez, molt bon dia.
Molt bon dia. És una festa dedicada, com dèiem, al circ, a la màgia que va envoltar tota la feina de l'artista en una tria que no és gens casual. Ens ho explica Irene Gaià, membre del Departament de Programes Públics, Educació i Activitats de la Fundació.
Les activitats que oferirem prenen com a punt de partida l'imaginari del Circ Calder, coincidint precisament amb el centenari de la seva creació. Apropeu-vos a la Fundació el proper dissabte i gaudiu amb nosaltres d'una diada de Sant Joan plena d'alegria, espectacles de circ, activitats d'experimentació artística i moltes altres sorpreses.
Sorpreses com malabars, equilibrisme, propostes juganeres, tallers, experimentació artística i moltes més. També a partir de les 10:30 i fins a les 2, l'espai obert de pinta en ample. Antoni Auguet és membre de la Fundació.
Un dia de portes obertes per visitar el museu, les nostres exposicions, però també un dia ple d'activitats gratuïtes sense inscripció prèvia.
Un dia per visitar, per exemple, el Taller Cert o la mostra Retrobar Miró, la guspira màgica, que és a la sala estrella de l'edifici Moneo, però també les exposicions temporals, com ara Horta Picasso Miró Montroig, de Jean-Marie del Moral, New Life After Fire, de Carlos Bunga, o La muntanya inencantada, de Claudio Zulian.
Això serà dissabte, però demà mateix es posa en marxa una altra iniciativa cultural amb el cinema i la platja com a protagonistes. Parlem de la 5a edició del Cinema Lliure.
Una mostra que comptarà amb 7 projeccions d'accés lliure, amb una que inclou llargmetratges premiats i una selecció de curtmetratges de cineastes mallorquins, entre els quals Eugenia Sampedro, Josep Alorda o Jaume Carrió. Cinema Lliure començarà demà a la platja dels Tamarells del Port de Pollença amb la projecció de la pel·lícula d'animació La llum de l'Aixa.
Has de deixar els focs artificials, Aisha.
Però és que n'és la meva vida.
L'endemà al mateix espai es podrà veure la guanyadora de dues biznagues de plata al Festival de Màlaga d'any 2025. Parlam de molt lluny, amb un extraordinari Mario Casas.
Jo acabo d'arribar, no conec a ningú.
He vingut a provar.
Aleshores, no he vingut a provar res, has vingut a sobreviure.
Fem una birra.
Llargmetratges als quals s'hi afegeix La xica zurda i La misteriosa mirada del flamenco, que també es podran veure a la resta de seus del festival: Porto Cristo, Alcúdia o Ses Fontanelles.
Tornem a Sant Joan, a la Festa de les Festes, a la ressaca de la Rebel·la, que potser ho és un poc manco gràcies a cançons com aquesta, una proposta de Fades i Triquell, i que ho té tot per convertir-se en una de les candidates a Cançó de l'Estiu en català.
Amb referències a la nit de Sant Joan, els focs artificials, les fogueres i la festa popular amb un llenguatge fresc, com dèiem, té tots els números per convertir-se en una de les cançons d'aquest estiu. Es pot escoltar ja a totes les plataformes digitals.
Vull cridar més fort que el foc artificial. Que tu ets, que tu ets el meu desig de Sant Joan. Vull cridar més fort que el foc
Són les 3, moment, ja sabeu d'actualitzar els titulars d'aquest dimecres 24 de juny, dia de Sant Joan, marcat per l'incendi que ha obligat a evacuar els 120 usuaris d'una residència inca que no ha deixat ferits per inhalació de fum. Olivia Navarro, bon dia, actualitzem aquesta informació.
Sí, bon dia, perquè acaba d'informar el 061 que en total s'han atès 166 persones, perquè a més dels residents també hi havia una trentena de treballadors del centre. Dos d'ells han estat traslladats a hospitals per intoxicació de fum, mentre que la resta han estat atesos in situ. Alguns, però, també han precisat després trasllats a altres centres. El foc, en tot cas, està ja extingit, els interns no podran tornar-hi de moment i ara es reubicarà a 44 d'ells a altres centres de l'IMAS, mentre que la resta quedaran a les seves famílies o a centres privats. Ho ha explicat Guillermo Sánchez, president de l'IMAS.
Hay que entender que es una situación extraordinaria y, por tanto, esa reubicación y alojamiento de las personas mayores será de manera extraordinaria, pero obviamente, pues, si hay una necesidad de determinadas personas mayores, que además son vulnerables y que requieren una ubicación, pues obviamente todo el personal, a quien ya de antemano quiero agradecer en nombre de l'IMAS, pues está disponible, pues, para dar cobertura a esta situación.
La investigació de l'incendi està en marxa, tot apunta, però, que s'ha originat per un curtcircuit a un quadre elèctric.
Ciutadella viu el segon dia de festes després d'una jornada amb més d'una trentena d'incidents que van requerir assistència sanitària.
El balanç de la policia local és positiu, tot i que es van haver de fer intervencions com la que es va produir durant ses avellanes. Es van enfrontar devers 200 joves i varen posar a perill a altres persones amb llançament de botelles de vidre. La policia, però, diu que pres nota. Diego Prestrana, inspector en cap.
Tanta sort no tornarà a passar i ja s'està fent feina perquè ara l'any que ve millorar a cap punt de ses avellanes. Vale? Vull dir, això serà un moment d'inflexió. Com ho va ser fa bastants d'anys amb el tema que hi va les presumptes agressions sexuals, i es va intervenir i s'ha fet la pedagogia adequada, i amb això també s'intervindrà quan toca.
Mentrestant, a Ciutadella la festa no afluixa.
A primera hora del matí hi ha hagut el primer toc de Sant Joan, l'entrenament dels jocs d'esplai, a continuació els cargols. Una vegada acabats hi haurà missa de caixers i beguda al seminari.
Al Congrés dels Diputats, Pedro Sánchez defensa la seva actuació davant la corrupció.
El president del govern espanyol ha assegurat que governar no és resistir, però tampoc afegeix desistir. Així respon a les crítiques dels socis, també a les peticions de dimissió o d'eleccions per part de l'oposició, com la que ha fet el president del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Su gobierno no ha mejorado la vida de la gente. Lo que ha mejorado es la vida de su gente. Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva.
Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
Aquesta compareixença de Pedro Sánchez al Congrés coincideix amb el mateix dia que la seva dona, Begoña Gómez, s'ha de presentar davant el jutge Peinado per entregar-li el passaport. Serà en principi a partir de les 6 de l'hora baixa d'avui.
I un nou informe policial apunta que l'expresident Zapatero va cobrar 200.000 euros per fer d'intermediari entre una empresa peruana i el govern de Bolívia.
La nova investigació de l'UDEF, que és la Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional, dona per acreditat que Zapatero va dur a terme gestions per a aconseguir una reunió de directius del grup empresarial Glòria amb el ministre de Justícia bolivià.
I el Senat ha acollit avui el darrer tràmit parlamentari per la creació de la plaça del nou senador per Formentera.
És un debat en el qual els partits d'esquerres, també els nacionalistes, han retret el retard històric d'aquesta iniciativa, mentre que el PP ha criticat l'abandonament de Formentera per part del govern de l'Estat. Hi ha hagut, però, una votació per adaptar la llei de règim electoral general i separar les circunscripcions d'Eivissa i de Formentera. Així, en els propers comicis generals, disposaran d'un senador per cada illa a la Cambra Alta.
Són les 3 i 4 minuts, és tot de moment. Les notícies tornen puntuals. El proper butlletí serà a les 4 de l'hora baixa, aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. Vos deixam amb Tèntol. Més informació a